Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Luis Enrique al divan. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Albert Díez. Hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, el Pau Martínez està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Presentada la 91a edició de la Gent Buen, la clàssica atlètica que es disputa el diumenge 23 de novembre i que constarà de 15 proves.
Top 4.
Els Gasol estan de moda. El gran en Pau du més de 18 punts i més d'11 rebots a mitjana per partit. En Marc té els Grizzlies líders de la conferència oest.
Top 3.
Sergio González ha aconseguit juntar una plantilla que és com una família, com ha reconegut avui el defensa de l'Espanyol, Juan Fuentes.
Top 2.
Javier Faus, vicepresident econòmic del Barcelona, presentarà una querella contra Agustí Benedito, que el va acusar, recordem, un fons d'inversió amb els calés de Qatar, patrocinador del club.
Top número 1.
Rafinha, lesionat amb la sub-21 del Brasil. Lesió a la cuixa dreta, estarà entre 7 i 10 dies de baixa. I comencen avui els partits de seleccions amb els internacionals del Futbol Club Barcelona. Avui, Turquia-Brasil a 8:15 amb Neymar i a 9:15, Argentina-Croàcia, Messi-Mascherano.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció, que avui ens acompanyarà en aquest estudi, ja el tenim aquí preparat, una persona que ha estat entrenador del nivell, que sap el que és gestionar una plantilla de cracs i que des de fa anys sap treure el millor de la persona i del professional. És l'expert en coaching, Xesco Espar.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són Miguel Rico i Tomàs Guasch, amb Bracafé com a gran companyia.
La pregunta a Esports Cope.
Atenció a la pregunta d'avui, que és, Ballori, una mena d'enquesta, eh? A qui votaríeu com a president del Barça? Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta o Agustí Benedito? Si avui mateix, aquí, en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, posem unes urnes i fem votacions a l'acció a president del Futbol Club Barcelona, aquí votaríeu perquè és l'escenari que ara més o menys tenim definit. Josep Maria Bartomeu, candidatura continuista, Joan Laporta, hauria d'acabar de definir-se, i qui s'hi ha dit que optarà a la presidència del Barça és Agustí Benedito, com ja va fer en el passat. A tall d'exemple, i agafant 10 de les respostes que ens heu enviat, guanya per majoria Ballori, Joan Laporta, 8 vots, 1 per la candidatura continuista, Josep Maria Bartomeu, i 1 per Agustí Benedito. Déu-n'hi-do. I entre totes les respostes d'aquesta setmana i la setmana vinent, fins al divendres dia 21 a les 3 de la tarda, sortegem una entrada doble pel Barça-Sevilla, que juga al Camp Nou el dissabte dia 22 a les 8 del vespre. A opinar, que té premi això, Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Tú quieres saber por qué.
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno en el mundo.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo.
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
García, García, García. Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llancen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros.
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
De l'enquesta Benedito, més que amb la classificació dels candidats, jo em quedo amb la dada de que el 76% dels encastats, el 76% voldrien eleccions al final d'aquesta temporada. És una xifra molt elevada. També s'ha de dir que quan un va al Camp Nou no veu aquesta xifra traduïda després en un clima de crispació ni d'animadversió cap a la Junta. La gent va, mira el partit, disfruta més o menys, pateix més o menys i cap a casa i fins d'aquí 15 dies. Els percentatges de suport als candidats em semblen avui irrelevants. D'entrada no sabem del cert ni si el propi Laporta es presentarà, ni quan seran les eleccions, ni com acabaran els judicis diversos, el de l'espionatge entre ells, i sobretot, la clau de tot, si la piloteta estarà entrant o no, perquè al Barça, més per desgràcia que per sort, no hi ha crisi institucional sense crisi esportiva.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Bateria ràpida de notícies Barça abans de rebre en aquest estudi de parlar una bona estona del Barça i de Luis Enrique amb Xescu Espar. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La primera d'aquestes notícies és una notícia d'última hora i que no és bona. Rafinha s'ha lesionat amb la sub-21 brasilera.
Ha comunicat la Federació Brasilera que Rafinha té una lesió muscular a la cuixa dreta i les proves que li han fet aquest matí als metges confirmen que estarà entre 7 i 10 dies de baixa.
Avui juguen Messi i Neymar, Messi a l'Argentina, Croàcia de Londres.
A 3:15 de 9 del vespre, aquest amistós a Londres, Messi serà titular, jugarà a la banda dreta perquè ja té tres davanters: Martino, Purs, el Kun, Higuaín i Tevez. Ho anunciava ahir el Tata.
Hemos decidido que Messi juegue como extremo derecho, si no tendríamos casi, de acuerdo a lo que juegan en sus equipos, un cuarto número 9, ¿no? Es impensado que pueda haber una selección como la Argentina o un equipo como el Barcelona donde Lionel no sea el líder del equipo.
Queda clar que Messi està feliç i se sent líder amb el Tata. Aquest matí l'hem vist rient i entre bromes amb el seu fici de confiança, el Dadi, en un vídeo que ha penjat el mateix jugador a través del seu Instagram.
Neymar jugarà al Turquia a Brasil, aquest vespre també a Istanbul.
Un altre amistós, a 8:15. Neymar també serà titular, com va confirmar ahir el seleccionador Dunga, acompanyat a la davantera per Luis Adrián, el davanter del Shakhtar Donetsk.
Luis Suárez jugarà demà. El tercer crack del Barça ho farà contra Costa Rica. Ha de sortir una autobiografia del futbolista i han transcendit, Albert, algunes frases que criden l'atenció.
Sí, una autobiografia on sembla que trobem un Luis Suárez excessivament sincer. Per exemple, relata com va ser el dia de la signatura del contracte amb el Barça. Diu que va ser clandestí, com una operació encoberta, i que va sortir de casa dels pares de la seva dona amagat en un cotxe per evitar la premsa. Luis Suárez afegeix que si el club, és a dir, el Barça, hagués afegit, sabem que no ara, una clàusula de mordida, l'hagués signat. A més, comenta que no seria jugador del Barça si un any abans Steven Gerrard, capità del Liverpool, no hagués frenat el fitxatge per l'Arsenal, pels Gunners. I més detalls que ens arriben del llibre de Luis Suárez, diu que en tot l'afer de l'ascensió amb la FIFA el van tractar pitjor que a un criminal. El llibre es diu Mi vida, Luis Suárez, 320 pàgines, l'edita Planeta a l'Uruguai.
De Gerard Piqué, que està donant molt que parlar darrerament. Des del seu entorn ens expliquen que ha quedat sobradament demostrat que Luis Enrique en cap moment el menysprea a Almeria, fent-lo escalfar mig minut, que va ser una circumstància del partit, que la relació amb el míster és la correcta entre un futbolista i el seu entrenador. No consta que en cap moment hagi estat castigat o sancionat per l'incident famós amb el mòbil a l'estadi de Montilivi durant la final de la Supercopa de Catalunya. Aclareixen també i volen deixar clar que la trobada amb Pep Guardiola pels carrers de Barcelona diumenge al vespre va ser absolutament casual i també que el futbolista està molt bé físicament i absolutament motivat i implicat amb la causa i amb ganes de revertir la situació i de ser important per l'equip. Carles Puyol, Helena, ha parlat a les últimes hores de l'equip.
Sí, després de rebre el premi de la Federació Catalana a la millor trajectòria, Puyol, una mica nostàlgic, va parlar de com està l'equip des del punt de vista d'exjugador i excapità. Així responia a les crítiques que estan rebent l'equip des de fora.
Sí, sempre des de fora. Des de fora tot és més fàcil, per això molta gent critica i pot pensar com ha fallat aquest passe o com ha fallat aquesta acció. Em passa a mi, però després quan estàs a dins, saps, només els que han jugat a futbol saben el difícil que és. Però bueno, és una etapa nova i ens tindrem que adaptar. De moment és difícil perquè ho trobo molt a faltar.
L'actual adjunt a la direcció esportiva queda clar que enyora l'estar dins el vestuari, el que va dir que veu més fort després de superar moments difícils.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Vidal ha dit sí a la proposta del Barça d'encarregar-se de l'escola internacional?
No, l'entorn de Vidal desmenteix aquesta informació. informació de Mundo Deportivo desmenteix que la decisió estigui presa i que l'acord estigui tancat. Sí que reconeix que tenen la proposta del Barça sobre la taula. De fet, la té des que es va acomiadar quan no el van voler renovar. A Vidal ja va desmentir per Twitter fa uns dies que es retirava a final d'aquesta temporada. També reconeix que té comunicació fluida amb el president Bartomeu, però assegura que no s'han assegut per negociar el seu futur ni per concretar aquesta funció com a director tècnic de les FCB escoles arreu del món. A Vidal és titular a l'Olympiacos, li deu respecte al seu club ara mateix i decidirà quan anunciar el seu futur.
I atenció que Javier Faus, el vicepresident econòmic del Barça, porta als tribunals Agustí Benedito.
Posem en context la situació. Aquestes eren les paraules ahir d'Agustí Benedito sobre el vicepresident econòmic Javier Faus a la roda de premsa que va fer Benedito.
El que potser la gent no sap és la participació dels diners de Qatar amb els fons d'inversió del Faus. Això potser no és tan conegut per tothom, però que el Faus està aixecant el seu fons i que Qatar, l'Altani, li ha fotut calés a dintre del fons, segur. Ep, cuidado, que amb això no vull dir que anessin... Que li estiguin fotent calés al Barça, per entendre'ns, eh? No confonguem, eh? Dic que ells, amb aquest acord que han firmat en Qatar, diguem-ne que són molt ben rebuts a Qatar.
Fonts properes a Javier Faus ens expliquen que és mentida que tingui negocis amb Qatar, que ja està en marxa la querella contra Agustí Benedito, que em portarà a un acte de conciliació on esperen que Benedito rectifiqui, però ja us podem dir que Benedito no té cap intenció de rectificar. De fet, ahir Benedito, al Partido de las 12, amb Joseba Larrañaga, lamentava la reacció de Javier Faus.
Pues que esta gente, permíteme, Joseba, estos son rápidos de gatillo, ¿eh? Porque estos hoy a la mínima te ponen una querella y acabarán querellándose entre ellos.
Creí que eran los de Qatar que son rápidos poniendo dinero, porque...
Estos realmente... también. En fin, yo entiendo que esta gente están acostumbrados a que con dinero se compran muchas voluntades, lo entiendo, seguro que es así, pero el Barça no está en venta, ¿no? No nos interesa para nada, bien lejos de Qatar.
Lamentablement veurem un altre cop el Barça als tribunals.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Així ve l'actualitat blaugrana del dia, exposada en 7 minuts. Entra en aquest estudi Xesco Espar.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, Lobato, en Lluís entra als boxs de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble, cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición o un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Xesco Espar, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens agrada que el Xesco ens visiti de tant en tant i li agraïm una vegada més la visita perquè ell ens aporta aquest triple prisma que jo considero tan interessant per analitzar el Barça com a coach, com a entrenador d'elit que ha estat i com a coneixedor també de la casa des de dins, i pensem que ara és un bon moment per analitzar la situació de l'equip amb la competició ja avançada i ara que la competició de clubs també ens dona certa treva. La primera pregunta que et faré, Xesco, és molt genèrica, després anirem afinant en detalls, però d'entrada et preguntaria com veus l'equip. No des d'un punt de vista tàctic, si vols fer algun comentari perfecte, sinó més a nivell de sensacions o de col·lectiu.
Sí, no, jo de futbol no en parlaré perquè hi ha gent que en sap molt més que jo. A mi m'agrada el futbol, però no soc un expert. No? Però sí que sé de rendiment. De rendiment sí que soc un expert. Tradicionalment, quan l'equip ha funcionat bé, hi ha hagut tres grans líders. Un líder a la llotja, un líder a la banqueta, un entrenador, i un líder al camp, no? Quan els tres estan alineats, som un buque imparable. Val? I què ens trobem ara? Què li passa a l'equip? A l'equip li passa que està molt dispers, però és que està dispers el club. O sigui, la junta directiva només fa que rebre pals, cops, demandes, problemes, enquestes, saps? I clar, l'energia que la junta hauria de transportar-li a l'equip queda molt minvada per tota l'energia que amb la que ha de lluitar contra tot això, no? Després, a l'entrenador, que podem parlar més estona si voleu, sí. Li està costant adaptar-se a ser entrenador del Barça. És a dir, ser entrenador del Barça no és el mateix que ser entrenador de la Roma, ni del Celta, ni tan sols del Barça B, no? Llavors, tot aquest procés d'entendre tota la feina que suporta li està costant, no? I tot això també es veu reflectit al camp, no? L'equip no acaba de trobar un model de joc, amb el qual un líder clar no pot emergir. Sí que crec que el Messi està lluitant per agafar aquest paper, no només de golejador, sinó també de distribuïdor de joc, i crec que ho està fent bastant bé. Però si tot anés quadrat, jo crec que tornaríem a tenir l'equip que volem.
Aleshores, el problema estructural és greu, perquè tu dius els líders, sí. Les tres esferes no estan alineats, però hi ha líders forts en cada una de les esferes, comencem per aquí.
Pot haver, sí, no és una qüestió d'estructura, perquè jo crec que l'estructura és molt bona. És una qüestió de que es vagin eliminant els problemes i que realment ens posem tots a centrar-nos. La directiva ha de donar absolut suport a l'entrenador, que ja li està donant, però no només de paraula, sinó amb els fets de cada dia, no? Estar amb l'entrenament, a la millor, amb estar a prop dels jugadors, amb remar, no? L'entrenador també a poc a poc vagi encaixant, no? Que entengui realment quin és el seu paper, no? Potser podem parlar de dos o tres cosetes que a la millor es poden fer en un altre club o en un altre equip, diria, però no és qüestió de clubs, però que aquí potser no es poden fer, perquè veus un partit es perdut la lliga, pràcticament, no? I després tot això ajudarà que els jugadors al camp puguin estar més orientats. No és una qüestió d'estructura, és una qüestió de funcions.
Cosetes d'aquestes, per exemple. El tema que t'han comentat de donar, de que els jugadors coneguin l'alineació, una hora i mitja abans de començar un partit.
Em sorprèn molt això. Em sorprèn molt perquè jo entenc quan ell diu que vol els jugadors tensionats fins a l'últim moment, però jo el que et diria és que els jugadors que no han de jugar, és igual que estiguin tensionats. Ja els tensionats al primer partit, no? I a canvi d'això, perquè els jugadors no sàpiguin qui sortirà o qui jugarà, jo no veig que la preparació sigui òptima, no? I mira, desafortunadament ens vam enterar per dels jugadors, no, que es van enterar el dia del Madrid, que jugaven en un lloc diferent en el moment...
Matia va dir,
sí. No?, que ja havia entrat abans del partit. Això que no ens hauríem d'haver enterat mai nosaltres d'això, doncs ens vam enterar, però clar, això vol dir que potser la preparació d'aquest partit no va ser prou específica.
Si a Matia li sorprèn jugar de lateral a l'esquerra al Santiago Bernabéu, vol dir que durant la setmana no s'ha preparat això.
Exacte, no? I llavors això sí que és greu. Això és
I a més a més el Luis Enrique és un home d'idees fixes. És a dir, és molt difícil que canviï aquesta situació. I ara, per exemple, té 10 dies fins a jugar davant del Sevilla el dia 22 aquí. I què farà? Aquests 10 dies pensarà en solucions i tal, però les solucions les dirà el dimecres o dijous de la setmana que ve als jugadors o a les 6 de la tarda al Camp Nou.
Clar. Mira, una manera... L'atenció del jugador no és il·limitada. No és il·limitada. L'atenció és una certa atenció. Aleshores, l'avantatge de treballar durant la setmana és que el jugador va automatitzant tota una sèrie d'aspectes que el dia del partit els té automatitzats. Clar, si no fas això i tu dones l'alineació abans de començar el partit, el jugador se'n recorda de fer-ho 20 minuts, mitja hora, que curiosament coincideix més o menys amb el temps que normalment juguen bé. Però després, quan comença a haver una mica de cansanci, quan comença a haver que l'altre equip et marca un gol que tu no t'esperaves, quan comença a haver tot això...
Que és el que va passar, perdó, a la primera part del Bernabéu, que més o menys s'aguantava el partit.
Sí, exacte, no? Però després, quan et marquen un gol, quan marquen un altre, ostres, no? Ostres, i l'equip es desfà, no? Es separen les línies, tot això que ja són aspectes tàctics, però...
Això de partit a partit canviar 5-6 futbolistes mareja també a l'equip? És a dir, per créixer és necessari tenir una base més sòlida i fer petits retocs? O...
Això jo no veuria tant problema sempre i quan la gent estigui preparada i les funcions en cada lloc estiguin ben definides. És a dir, si el model de joc, el sistema de joc està molt clarament definit, no és tan important quins jugadors hi posis. Si el model de joc no està així de ben definit, llavors és molt important el paper del jugador, perquè és el que fa bo el sistema. No? Llavors, jo el que també et diria és que una o dues incorporacions les pots anar fent. 5 o 6 per mi són massa. Llavors, tu pots canviar un o dos jugadors cada partit, mentre el nucli general sigui el mateix, perquè una o dues peces és fàcil acoplar-les en un partit. Ara, 5 o 6 cada cop és un cop més acoplat. I si a sobre sembla que pel treball que s'ha fet en la setmana això no s'ha aconseguit, no s'ha assolit durant la setmana, aleshores, bé, doncs, potser estaríem davant d'una de les claus, no?, del que està passant.
Ja sé que Luis Enrique és el fitxa per fer jugar bé l'equip, perquè l'equip guanyi títols, però hi ha una altra part, que també és part de la feina d'un entrenador del Barça, que és comunicar i a través dels periodistes, però al final dirigir-se al soci i a l'aficionat. Com veus tu a Luis Enrique a la sala de premsa? Perquè tenim la sensació de que el to cada vegada és més tens.
Més tens. Jo, primer, quan em vaig enterar que el seu ajudant psicòleg estava a les rodes de premsa, a mi això em sembla un encert, perquè una de les feines reals del psicòleg és ajudar l'entrenador a comunicar-se millor amb els... El psicòleg és un expert en comunicació. Millor amb els jugadors, millor amb la premsa, millor amb el públic, i jo no li veig la millora necessària per ser entrenador del Barça. Una altra cosa és ser un entrenador, com deia, d'un altre equip, però per ser entrenador del Barça, pensem que l'entrenador del Barça, i en general qualsevol entrenador, però sobretot en els grans clubs, hi ha moments, com la roda de premsa després d'un partit, que és la veu del club. És la veu seva i és la veu del vestidor. Aleshores, no sé, jo...
L'altre dia, per exemple, no tenia arguments o no volia donar els arguments per reconèixer que va ser el pitjor partit que van jugar, almenys a la primera part. Tenia arguments, si no volia...
No ho sé.
Dir aquests arguments públicament?
Jo quan era entrenador, i quan jo treballo amb entrenadors, jo sempre els dic, quan tu vagis a la roda de premsa, tu ja has de saber, abans d'entrar a la roda de premsa, quins són els missatges claus que vols engegar. Primer, en benefici del club.
No va donar ni un l'altre dia.
Primer, en benefici del club. I segon, en benefici de l'equip. Que normalment han de coincidir. Val? Posa el que vulguis per davant, no? I els has d'anar clar. Llavors, anar responent les preguntes, però a la mesura del possible, anar donant aquests arguments.
Jo un problema que veig a l'equip també és que un entrenador ha de treure el millor rendiment possible dels jugadors.
Sí.
El millor. Els jugadors estan preparats per jugar. Sí. I ell treure el millor rendiment possible. Hi ha jugadors que no compten o que no treu el millor rendiment. Per què Piqué està en aquesta situació quan és un dels millors centrals del món?
Mira, jo ja per endavant dic que jo normalment defenso l'entrenador, perquè jo em sento entrenador, no? Per què Piqué no està? Et posaré un exemple. Les imatges que vam veure del Piqué parlant, si és veritat que estava parlant per mòbil, jo crec que això...
Sembla que és així.
Si és així, defineix per què Piqué no està. No està perquè no està.
Perquè llavors ha d'estar tres partits sense jugar per estar amb el mòbil o li ha de dir, ei, Piqué, el partit contra el Celta el jugaràs tu i has de ser el millor. I si no, quedaràs retratat. Com s'actua?
Jo en aquest cas em sembla bé el que ha fet. Jo crec que el Piqué immediatament ha de demanar disculpes als companys, perquè és una falta de respecte pels companys, sobretot, i després ha d'entendre que ha deixat anar entredit absolutament l'autoritat de l'entrenador, perquè l'han filmat. Llavors, en quina posició queda Luis Enrique quan això passa dins de la seva banqueta? Per mi això és una falta molt greu. Jo crec que és tan greu que ni tan sols està tipificada en un reglament, perquè normalment al reglament tenim arribes tard, 100 euros de multa o 10 euros de multa. Passa això, una targeta, tant, no? Però tenir un mòbil a la banqueta, jo crec que això no sortia en els reglaments.
I això té una mesura de 3 partits sense jugar? O has de dir, Piqué, has de sortir a Almeria i ser el millor?
No, amb això, jo crec que és una qüestió que és molt personal de Luis Enrique. Jo amb això no hi entraré, no hi puc entrar. Al final el jugador que vol és jugar el diumenge. O sigui, perquè els jugadors...
Però al final, a lo millor, li agradarà jugar a Múnich o a Manchester, i no aquí, i és un patrimoni.
No et sé resposta. Sí que en part entenc la teva resposta, però i si surt i no ho fa bé, com queda aquest jugador? Pensa que
retratat,
el Luis Enrique...
Quedarà retratat.
Sí, però i els altres
l'equip
companys
adjudicat.
Que té, i tots els companys que han vist el que ha fet el Piqué, jo crec que els companys estan esperant una sanció, una mesura d'aquest tipus.
Si no, el missatge que tu transmets és que no passa res, per veure o parlar o consultar un mòbil en una banqueta. Clar, això no es pot tolerar.
No es pot tolerar, són 2 hores. O sigui, tu no pots estar sense mòbil 2 hores. Amb qui has de parlar que sigui més important que el teu equip que està allà jugant, sigui el partit que sigui, ni que sigui l'entrenament. És que jo no entenc, en el Piqué, sincerament, no entenc ni com se li va ocórrer. No ho entenc.
Sí que és veritat que hi ha futbolistes per això que, i aquí entra la mà esquerra també de l'entrenador, no? Segurament hi ha jugadors que entenen millor un càstig, hi ha jugadors que entenen millor anem a sopar, intentem arreglar un fi, no ho sé, no?
Aquello sí, del palo i la zanahoria,
també.
No?
Això també. I novament et dic que no és el mateix portar el vestidor del Barça que portar el vestidor de la Roma o del Celta, no? Aquí hi ha jugadors amb una determinada personalitat i també la missió de l'entrenador. Jo crec que Luis Enrique té una feina grossa, i és que el model de joc que ell porta no és ben bé el que teníem. Val? I en aquest sentit, és molt important que ell sedueixi el jugador i que el convenci de que la seva manera que ell porta és millor per guanyar títols. Si ell no és capaç de fer això, l'equip no funcionarà. I aquesta és l'altra part de la comunicació que jo crec que l'hauria d'estar ajudant el psicòleg. No? És a dir, aquí no val. Amb un altre equip potser sí que val i dius, jo sóc el Luis Enrique, vinc, jugarem així. Aquí no pots fer això. Perquè hi ha un grup de jugadors que amb una altra manera de jugar han guanyat molt. Aleshores, si tu creus que la teva manera de jugar és guanyadora, i si no ho creus l'has de canviar, perquè jo m'imagino que el Luis Enrique pensa, com si juguem així, guanyarem. No? Tu has de pensar això, entrenar això i dissenyar estratègies de conversa, un dinar, un sopar, o una xerrada o tal, per convèncer els jugadors de que això és el que ens ha de fer guanyar. I llavors tot això és un treball que jo crec que encara no està acabat de fer. No? És a dir, que el jugador acabi de creure que la forma que vol jugar Luis Enrique ens farà guanyar títols. Sí. Jo veig això.
O inclús jo vaig més enrere encara. No sé si ell ho té absolutament clar, perquè, per exemple, sí que ho semblava, però arriba una cita important com la del Bernabéu i sembla que allà torna al passat, no? I aposta pels futbolistes que han fet gran al Barça en els últims anys, no? Jo crec que aquell partit, des del punt de vista de la seva aposta i de la seva alineació, va ser un retrocés.
Va ser molt estrany, no? Ens va estranyar tots, no? Aquell plantejament, sobretot perquè després no va sortir bé, no? No ho sé, jo m'imagino que sí que ho té clar, i si no, és la seva feina. És a dir, l'objectiu de Luis Enrique és aconseguir un model de joc amb els jugadors que té que ens permeti guanyar els rivals grans. I des d'aquest punt de vista va ser una gran sort per mi perdre a Madrid. Per mi és una gran sort, perquè el Madrid ens va dir, nois, el llistó està aquí dalt. O sigui, podeu dir el que vulgueu, podeu parlar el que vulgueu, però la realitat és que ara el llistó està aquí dalt i el Madrid és el campió d'Europa. I això ens va molt bé tenir-lo a la Lliga, perquè és un punt de referència. Aleshores, si nosaltres anem treballant per superar el Madrid, que ara està per sobre nostre, els partits de Champions no patirem. Però és, per això et dic que què va passar al Bernabéu? Què hauríem d'haver fet? Anem a treballar per guanyar allò i ens permetre estar competint amb els grans.
Molt bé, Xesco, que complex és el Barça de tota manera, que difícil és ser president.
Que fàcil és parlar des d'un micròfon, també. Moltes vegades també jo dic als entrenadors, mireu, parlar és el 50%. Hi ha d'haver molta feina al despatx de parlar i molta feina d'anàlisi. Però l'altre 50%, com a mínim, és el camp, l'entreno, i després una miqueta al partit. Però sobretot preparar l'equip perquè el partit estigui la gent preparada. Parlar és molt fàcil, la feina de Luis Enrique és molt difícil. Jo crec que així tot, que si realment hem decidit que aquest és l'entrenador que necessitem aquest any, li hem de donar suport tot l'any. O sigui, prou ja de crítiques, prou... Mira, de fer crítiques, jo crec que constructives, que cadascú opinem el que creiem que veiem, però sobretot donar-li suport durant tot l'any.
Molt bé, Xesco Espart, gràcies per haver vingut a parlar una estona amb nosaltres, amb els nostres oients, Esports Cope, i fins a la propera, que vagi bé.
Fins aviat.
Esports Cope, la imatge del dia.
La imatge del dia, Xesco Espart. Aquí, a aquests estudis d'Esports Cope, i al divan, Luis Enrique i les solucions a les malalties del primer equip del Barça. Ara que hi ha temps, serà que l'equip està a 2 punts del Madrid, havent passat pel Bernabéu, ara és el moment. I ens ha marcat la teràpia perquè es pugui curar el primer equip. Parlar amb els jugadors, no esperar el dia del partit a les 6 de la tarda, comunicar millor a l'opinió pública, tenir clar el sistema més que un equip fixa, però també necessita una teràpia pel club, pel seu president. Ser més líder en fets i no en paraules. No desgastar-se en guerres electorals. Estar més prop de l'entrenador i dels jugadors. Baixar en definitiva a la sorra. Xesco ens ha deixat gratis la imatge del coach aquí a Esports Cope. Ara la medicina l'ha de donar Luis Enrique al vestidor i no esperar el dia 22 a les 6 de la tarda.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Vaig preparant els bracafés pel Miguel Rico i el Tomàs Guasc.
García, García, García! Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llencen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros!
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Com que ja sé de memòria què volen, ja tinc aquí els bracafés preparats pel Miguel Rico. Miguel, què tal? Bona tarda.
Molt bé, tu?
Molt bé, home, el seu talladet desgraciat de cada setmana.
Sí, senyor, sí.
I un cafè sol, curtet i ben intens pel Tomàs Guasc. Tomàs, hola, bona tarda.
Hola, guapo, què tal?
Molt bé, home. Acaba de deixar aquest estudi, d'abandonar aquest estudi, Xesco Espart, que feia un diagnòstic de la situació al Barça a tots els nivells, i ell deia una junta massa centrada amb diversos fronts oberts, massa batalles, un entrenador al que li està costant adaptar-se al càrrec i un equip que no troba un model estable de futbol, de jugar. No sé si esteu parcialment, totalment, gens d'acord amb el que comentava Xesco Espart. Miguel, per exemple.
No, és així. És així. No hi ha res més que afegir. Tot el que ha dit és cert.
Tomàs?
Home, Xesco Espart jo el tinc de fa molts anys com un dels cocos més importants de l'esport català, espanyol, europeu i mundial. vull dir-te que a mi és que no es pot dir res més, és que no es pot explicar millor, com tot el que diu aquest home.
Miguel, si això és així, si aquest diagnòstic és així i el compartiu i esteu d'acord, hi ha moltes coses a arreglar en el futur immediat, no?
Sí, per descomptat, i bueno, es veu cada setmana, no tan sols amb l'equip de futbol, sinó també amb la junta directiva. Hi ha molts fronts oberts judicials i emocionals, com pot ser el patrocini de Qatar, i en quant a l'equip, pues, ja ho sabem, amb aquestes alçades de la pel·lícula, ben bé no sabem a què juga el Barça, i ben bé no sabem qui és titular i qui és suplent, que això, com a propòsit d'entrenador, està molt bé. Hi ha entre molts jugadors per saber, perquè tots tenen la possibilitat de ser titulars, però després, a l'hora de la veritat, hi ha una diferència enorme entre uns jugadors i altres. I justificar-ho tot en base a les rotacions em sembla massa arriscat. De fet, en general, crec que el joc del Barça fins ara mateix no convenç a ningú, i el que s'ha establert com a cert és que l'equip ha anat de millor a pitjor quan hauria de ser exactament al revés.
Sí que és veritat, Tomàs, que la sensació veient el Barça és que cada vegada juga pitjor i que involuciona més que progressa, no?
Sí, possiblement, perquè aquesta idea que deia el Xesco també, de dir, escolta, una cosa, qui és l'equip titular, qui és la manera de jugar, qui és el sistema, realment el que diu el Luis Enrique, que és veritat, havia... Oh, s'han encontrat Luis Enrique i el Guardiola. Luis Enrique i el Guardiola, el Barça bé, no tenien uns punts de coincidència, que en definitiva és el mateix esport, però l'interpreten diferent. Vull dir, Luis Enrique no és Guardiola, ni serà mai. Sí. És una altra forma de fer-ho. Vull dir, convenci'm vostè que això és millor. Estem d'acord amb una cosa, que a més que el Barça és molt complicat i ha sigut tota la vida, rep la famosa herència, que això la gent també ho ha d'entendre. S'ha d'entendre el Luis Enrique. Escolti, el d'abans no tornarà mai més. Ara mana el Madrid. I el Madrid no manava. Escolti, pues és que el temps passa i això va com va. I per veure aquell Barça que hem viscut aquests anys, passaran 200.000 anys. Si això no es processa, i de dir, escolti, el Rakitic i el Rafinha i el Pepito Pérez no són ni el Xavi millor, ni l'Iniesta millor, ni el Busquets millor, per no portar... Hi ha tres casos per mi definitius, que és la Vidal, el Keita i el Touré, que era el poder negre del Barça, que jo deia. Això és una altra cosa, que això és diferent i possiblement pitjor. Bueno, però escolti, veure, com es posa vostè fill a l'agulla perquè el Barça sigui competitiu, com ha de ser-ho? Escolti, guanyar-se una altra cosa.
A nivell institucional, volia comentar amb vosaltres quina interpretació feu de l'enquesta que va presentar ahir Benedito, Agustí Benedito. Primer, la classificació dels candidats, la possible classificació, perquè les eleccions encara queden lluny, i sobretot aquesta dada del 76% dels enquestats que voldrien unes eleccions ja aquest estiu. Miguel.
Jo no dubto de l'enquesta, però no sé quina fiabilitat té. En qualsevol cas, tot és consulta sobre supòsits, perquè no consta a cap lloc que el senyor Laporta es vulgui tornar a presentar, només que existeix la possibilitat que es presenti, com és natural, ja està en condicions de fer-ho, però ell no ha dit mai que es vagi a presentar amb la rotunditat que, per exemple, si ho ha fet l'Agustí Benedito i si ho ha fet el Josep Maria Bartomeu. I en quant a la dada de la gent que vol eleccions, jo no ho dubto. Ara, normalment, quan hi ha aquest nivell d'insatisfacció, això s'acostuma a constatar a l'estadi, i jo a l'estadi no veig una rèplica tan absoluta o tan majoritària de la gent com per demanar eleccions immediates, que entenc, i crec que això ho va dir l'Agustí Benedito, que es refereix a final de temporada. Ara, què passarà d'aquí al mes de maig? Pues això probablement ho marqui tot el que parlàvem de bon començament. Si entre o no entre la pilota i el desenllaç de tots aquests processos judicials que el Barça té oberts amb el Neymar, per exemple, i amb el recurs al TAS per a la selecció de la FIFA.
Tomàs?
Home, jo que recordi, entrant la pilota que hagin perdut la presidència, sempre recordes el Tenet a Bilbao o a Lorenzo Sanz de Madrid. Normalment, si la pilota entra, pues la gent ho cobrarà diferent. Sí que sembla que estic més a prop pues, d'un... Que diu el Miguel que té raó, que no hi ha manifestacions pel carrer, però sí que suposo que si l'inici del Barça avancés les eleccions, pues no es manifestaria en contra. Ara, com acabarà? No, el Bartomeu, com tots els presidents, depenen de la pilota. No?
Sí, sí. És veritat, Miguel, que no hi ha pràcticament mai crisi institucional sense crisi esportiva, no? Per molt malament que els directius facin les coses. No?
Va, costa. acostumen a anar lligat una cosa amb l'altra. Però vaja, el Barça ara esportivament diguéssim que està en una situació delicada. Sí. Els tres pròxims partits contra rivals molt perillosos, els tres, pot marcar el tarannà de l'ambient barcelonista. Juga a casa amb el Sevilla, va al camp del València, té el derbi contra l'Espanyol. Vull dir, s'ha d'anar amb compte perquè, si no, això sí que pot precipitar aconteciments. No diré, per descomptat, per provocar un avanç electoral, però sí per posar coses més en qüestió de les que ja són ara.
Mm-hmm. Molt bé. I un últim nom propi sobre la taula, el de Piqué. Tomàs, tu el veus centrat, futbolísticament a punt per recuperar la titularitat o...?
Home, centrat amb necessitat de centrar-se, més que res, no? El rum-rum que hi ha ara és que diu que es treurà del Foco, que es dedicarà a fer la jugada de futbol. Si ho fa, doncs, tot i, tots coneixem el que és el Piqué. Realment, els últims aconteixements no hi han afavorit res. Jo pensar que amb l'edat que té, que aquest xicot decideixi passar al futbol, tampoc ho veig clar, i que el Barça el perdi perquè vegi que la seva vida està en una altra banda, doncs tampoc. Que amb el Luis Enrique són agua i afeite, això tampoc, cap dubte. Però com sempre, és el jugador. L'altre dia parlàvem al partit de les 12, que sense tenir res a veure, és una mica el Ronaldinho. Quan dic, als 28 anys, vostè està més a gust al Vigili del Camp Nou, doncs estem parlant d'una altra cosa. Vostè no sé jugar a futbol? Doncs el que dic és que és un jugador molt bo. Ell té la clau.
Sí, és ell, segurament, Miquel, que ha de donar el primer pas endavant, no?
Sí, és absolutament així. O sigui, això de qui depèn és del Piqué, de que els entrenaments, i sobretot quan tingui l'oportunitat de jugar, demostri un altre nivell, i sobretot ser molt més cuidadors amb actuacions de caràcter individual que posen en qüestió la seva seriositat, diguéssim.
Perfecte. Aquí deixem de moment, amics. Miquel Rico, Tomàs Guas, moltes gràcies als dos,
A tu, guapo.
Passi-ho bé.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Temps complicats econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Tu truca a Barna Crèdit. A Barna Crèdit poden ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barna Crèdit, 93-487-1324, 93-487-1324, o visita la pàgina web barnacredit.com.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lobato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Hay grandes jugadores que se superponen. Ya 13 es más difícil, pero me parece que en este caso yo creo que sí, que pueden jugar. Te contesté un poquito de lo que no quería, ¿no? Pero bueno.
Y si me lo permite, para que no haya discusión, ¿me puede decir usted cómo se llama?
Alejandro Sabella.
Muy bien, gracias.
Esports Cope, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda.
El vestidor de l'Espanyol canvia un missatge d'unitat per afrontar els reptes que estan per venir.
Sí, bona sintonia, harmonia, família, digue-li com vulguis, coses que positives del vestidor de l'Espanyol. Jo suposo que li hauríem d'agrair a Sergio González la feina que ha fet fins ara. En definitiva, paraules amables dels protagonistes del dia a la sala de premsa Juan Fuentes, el lateral cordobès, que es refereix a que mitjançant la bona onda arribarán mejores resultados.
Este equipo, la verdad que principalmente tiene una unión magnífica, ¿no? Yo creo que el vestuario, tanto jugadores como cuerpo técnico, como todos, creo que tenemos una unión muy buena, ¿no? Y como se dice, una buena familia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que el equipo va todo a una, con mucho trabajo, con mucha constancia, que es la base para el éxito, y yo creo que esos son los mejores valores que puede tener un equipo. Está en buena onda, ¿no? Yo pienso que creamos ocasiones de gol, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Crear ocasiones de gol, y una vez que materialicemos esas ocasiones, creo que los resultados serán más positivos.
Aquesta família que diu el Fuentes és la que ha permès que Sergio García visqués ahir un dimarts d'emoció després de rebre el guardó com a jugador català de l'any. L'Adrià Condis va estar amb ell, el del Bon Pastor va tornar a donar les gràcies a la gent de l'Espanyol.
Las cosas en el Español se están haciendo bien, y bueno, no es solo que lo haya ganado yo es también gracias a mis compañeros que hoy estoy aquí, y sin ellos este premio no podía haber conseguido.
Avui dimecres de doble sessió, aquest matí teràpia en vídeo i després un entrenament al que no ha estat Paco Montañés, que segueix lesionat. Preparen tots el partit de divendres contra l'Olímpic de Marsella.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Fins aquí el futbol. I ara, bàsquet. Avui, Albert, posem la lupa en el bon inici de temporada de la NBA que estan fent els germans Gasol.
Sí, en Pau i en Marc estan de moda. Comencem pel gran, en Pau, que està en un moment dolç de joc i els resultats acompanyen. L'equip Chicago és segon a la conferència est amb 6 victòries i 2 derrotes. Pau ha estat titular en els 8 partits que ha disputat la franquícia. Ha jugat una mitjana de 34 minuts amb aquests números, 18,4 punts i 11,1 rebots per enfrontament. A l'últim partit, en Pau ha fet novament dobles figures, 17 punts i 15 rebots en el 102-91 davant Detroit. Atenció, que estem davant un Pau Gasol que amb 34 anys està molt a prop dels millors números a la seva aventura a la NBA a Nord-Amèrica. I en Marc, al mitjà dels Gasol, té líder els Grizzlies a l'altra conferència, a l'oest, amb 7 victòries i només una derrota. Aquesta matinada han jugat victòria 102-97 davant els Lakers. Marc acumula 17,8 punts, 7,5 rebots i 3,5 assistències per enfrontament. Recordem que la temporada passada va ser escollit millor jugador defensiu de la NBA. Els Gasol Ballerica van imposant la seva llei a la NBA.
És que són molt bons.
Són bons, sí senyor, i això ens hem d'aprofitar. A veure si tenen corda per estona, sobretot poso l'interrogant amb en Pau, de cara a l'europeu de l'any vinent.
Atletisme, perquè avui s'ha presentat una nova edició de la Jan Buen, cursa mítica que es corre diumenge que ve, no l'altra. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs sí, la 91a edició que combina l'atletisme d'elit amb el de promoció. Constarà de 15 curses, entre elles comptarà de nou amb la cursa Open de 5 i 10 quilòmetres per corredors populars i veterans, i també la cursa reservada per professionals, que acabarà, com sempre, a Maria Cristina. L'Àngel Mollera és un dels atletes que ha estat amb aquesta presentació i que també hi participarà, malgrat que l'asfalt no és la seva especialitat.
És una prova que realment m'estic iniciant la temporada. Jo vaig descansar un mes després de l'Europeu de Zurich, i és una cita on m'agrada estar. És especial perquè prova d'això és que és l'única prova d'asfalt que faig durant tota la temporada. La meva millor posició és el 8è lloc, i espereu lluitar per estar entre els 8-10 primers, lluitar, donar el 100% de l'entrenament que porto.
I compta enrere, perquè la setmana que ve se sabrà si Barcelona acull el Mundial d'Atletisme del 2019.
A veure si hi ha sort. Gràcies, Anaïs.
Adéu.
Darrer minut del programa, el darrer minut d'Esports Cope, i com cada dia, en aquest darrer minut, donem les notícies d'última hora. Que tenim, Albert?
Avui, Ballori, com veig que, entre d'altres, la cosa va de llibres, del que es plasma en paper, el llibre de Luis Suárez. Mira, rescato alguna frase del que ha dit Arjen Robben, jugador del Bayern de Múnich, en una entrevista a France Football. D'inici qualifica a Pep Guardiola de malalt, que això fins a cert punt ho podíem saber o fins i tot intuir, però és que ho argumenta. Diu, et pot trucar a les 3 de la matinada per parlar de tàctiques. Arjen Robben
a France Football.
Que pagui el mòbil l'Argent Robin per la nit.
I no haurà de despenjar. O que no despengi, ja està, clar. Sí, senyor.
Per aquí cap a 6:45, eh?
Sí, a la tarda aquí a Copi Catalunya Andorra, el bloc d'esports que tenim. Actualitzem tot, eh, Ballori?
Gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
Seguiu a la Copi.